guaita sobre les ones. Les ones mouen dolça remor i a sa finestra guaita una nina.
I passen ja un minut de les 7:30 i nosaltres ja enfilam la recta final d'aquest programa d'avui, com tots el dimecres acabam. Amb la crònica cultural tenim aquí a Bernat Cifra, qui ens fa el seu particular repàs a les notícies culturals de la darrera setmana. Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Maria Àngels. Així m'agrada veure-te tan xalesta,
gràcies,
tan currota. Així m'agrada. Bé, idò, benvolguts oients de Ràdio Pollença, aquí me teniu per parlar-vos quatre cosetes, sobretot, clar, mos ocupa l'esdeveniment més important de la setmana passada ha estat la celebració de Santa Cecília, patrona de la música. Ja sabeu, ho han repetit, una màrtir de davés del segle III i després proclamada patrona de la música, perquè en el moment de casar-se, en el moment d'anar a la cerimònia de la seva boda, amb un tal Valerià, pregava ella cantussejava que se poguen mantenir verge inclús dins el matrimoni, donat que s'havia consagrat en això. Bé, això ho expliquem cada any, però per aquesta idea de que cantussejava, el llatí decantabat, cantar decantabat, cantussejava, per això la varen elegir patrona del músic i de la música. Sigui per lo que sigui, el músic necessitam molt de favor de dalt i de baix, inclús de baix, necessitam més subvenció. I nosaltres ho deim en això, en els poders públics establerts, que el músic sempre necessiten major subvenció, coros, bandes, tot això. I de dalt, per suposat, necessitam inspiració. Inspiració, bona tonalitat, bon estar sempre a to, cantar acompassats, to i compàs és el més important. D'això que mos vengui de dalt, però de baix subvenció, i ho estan dient sempre. I per això preguem a Santa Cecília. Santa Cecília dins un temps variable, variable, perquè el de matins o inclús les tardes a lo millor fa sol, inclús una soleada, i després ve núvols i pluges, i estan, però això és molt propi de la, del final de l'autumne, otoño en castellà, o tardor, se pot dir autumne o tardor, que és l'estació que ara tenim. És molt propi, per tant, no mos poden queixar, mentre no faci una fretada enorme i puguem, i ni tampoc unes pluges, que un diluvi, com veiem, per tant, de lloc d'Espanya, que realment hi ha moments realment diluvials. Bé, celebrar-ho amb Santa Cecília, que era que és dia 22 de cada mes de novembre, 22 de novembre. Era dijous passat i en canvi la vàrem passar per molt de, per una sèrie de motius que aquí no és cosa de dir, però entre un i l'altre, divendres la retardaron ja un dia. Jo no som amante de retardar les coses. Ara fixeu-vos que un any plogués per la patrona i diguessin el moros els celebrarem d'aquí dos dies o això. Això no ho matria ningú, preferirien no fer moros. És una cosa sagrada, la patrona, amb la amb el simulacre de moros. I també hauríem d'arribar a això, que Santa Cecília fos també una cosa sagrada, ja sabem que no és tan important com la patrona ni de molt, però que estàs un dia fixo i aquest dia tant coros com banda com tota veu cantaire de Pollença estigués preparat per el dia 22 de novembre i no val la de passar a 23. I també, per altra part, ja m'explicareu que per diverses ocupacions de la gent, sobretot dels cantants, els cantaires, com vulgueu dir, s'havava de retrasar fins a les 9:15 del vespre, les 21:15 hores. Són dues coses que nosaltres realment, els organitzadors, i podem parlar d'aquesta forma, ens va saber molt de greu, però entre estirades i mollades varen poder arribar a divendres 23 i a les 21:15 hores. Per altra part, hi va haver d'orfallos allà de dins, o sigui, en aquest angle del claustre del convent, on hi ha les làpides de Newman, fundador del festival, i d'en Procop, que són els dos homenatjats aquest dia, en aquest racó del convent, pues, hi faltava megafonia, això va obligar en els recitadors a haver de recitar més fort, i això de vegades és un esforç que no s'ha de repetir, i faltaven un parell de cadires més, n'hi havia, però en faltava més per seure la gent, perquè pesada el mal temps i pesada l'hora intempestiva, vos assegur que va venir bastanta gent, a més de la que se, que havia esperat. Bé, de modo que ja veus, amb aquests dies celebraró amb aquest retard d'un dia i amb aquesta hora intempestiva, i després que allà no hi hagués ni micròfonos, ni altaveu, ni més cadires per seure, són quatre pelles en total, de les quals von a demanar autèntic perdó, autèntiques disculpes, autèntiques excuses. Prometen vos, sempre hem de prometen aquest món, veurem si després ho podem complir, que l'any que ve s'aprendran més precaucions i ho organitzarem amb més antelació a fi de que no hi hagi aquestes mancances. De totes formes, ja sabeu que la Santa Cecília de Pollença, a més de ser una celebració del Múncits a la seva patrona, també és una commemoració d'una sèrie de personatges, començant per en Philip Newman, perquè va fundar el festival i, per tant, és una persona musicalment important de Pollença, per això li han dedicat un carrer. En Philip Newman, a més, no sé si estava en combinació amb la pròpia Santa Cecília, resulta que va morir un dia de Santa Cecília, exactament el 22 de novembre de 1966, després d'haver fundat i dirigit, fundat el Festival de Pollença i haver-lo dirigit 5 anys, de modo que va morir el dia de Santa Cecília. Bé, en el Newman associam amb Procop, l'altre gran violinista, que va ser el successor de Newman, i ho va dirigir bastant més any que ell, no és vera? Però aquest no va morir el dia de Santa Cecília, però clar, l'associam amb en Newman, i donat que l'entrada del convent, del claustre del convent, té a les dues làpides, en en Newman i en Procop, un anglès i l'altre de Txecoslovàquia, aleshores aquests dos no fills il·lustres de Pollença, però sí fills adoptius o preclars de Pollença, aleshores és lògic que festejant-ne a un, o fent festa a un, en el Newman, associem amb Procop. Bueno, ja en tenim dos, per tant. Ara un tercer, en Joan Guiraut, poeta, el capellà aquest d'aquest llibreix, que va viure només 25 anys, és a dir, va morir l'any que havia dit missa. Va dir missa i va morir el mateix any i va morir un dia de Santa Cecília. Aquest era poeta i, si hagués viscut més, per ventura hagués fet les pessigolles a prop en el propi Costa i Llobera. De modo que era un poeta amb unes autèntiques promeses com a de figura literària, però va morir l'any de dir missa i va morir un dia de Santa Cecília, de l'any ja molt enrere, de 1887. De modo que aquesta és la data en què va morir en Joan Guiraut i Roger, amb un cognom primer francès, era d'origen francès, el seu pare, però va fer una sèrie de poesies molt hermoses i varen recitar una, bueno, i per això el varen declarar també fill il·lustre de Pollença. Després també festejam en Ramon Picó i Campamà, aquest ja té més categoria que en Guiraut, i aquest va ser un gran poeta de Pollença i a Barcelona va arribar a ser secretari d'un industrial de categoria que era el comte Güell. Eusebi Güell era un gran industrial i va trobar amb en Picó una autèntica mà dreta, perquè hi ha que veure el bon secretari que va ser, i en Picó, que havia passat bastanta rusca, era de família humil pollencina, i a Barcelona inicialment no li va venir la fortuna, però després, per cara de l'altre, el gran poeta català, mossèn Cinto Verdaguer, va poder entrar, aquesta el va ficar dins la secretaria d'aquest industrial, el Comte Güell, i allà ja va canviar de posició en Ramon Picó i va estar ben pallat, va fer quatre d'obert, de modo que va venir Pollença i va poder comprar la casa de Don Guillem Cifra de Colònia, l'actual convent de les monges de Colònia, i també aquest coster del Puig, que és de Cana Copea. De modo que tenia una casa a Pollença i un coster en el Puig. Sabeu que havia fet quatre d'obbers Don Ramon Picó. I després també celebram, o m'ho recordam, de Miquel Bota, poeta de Pollença, fill il·lustre de Pollença, que també era molt bon músic en Miquel, no solament un bon escoltador, sinó també que va crear moltes melodies, els va posar les seves sarsueles, i altres que no els hi va posar, però que sabem que els va fer. I aquest Miquel Bota, de més, va programar, o sigui, era el responsable del festival des de la mort de Newman fins que ho va agafar en Eugen Procop. Entre aquest dos, el que ho va dur va ser en Miquel Bota, i no en tu ara la conta exacta, però quasi una dotzena d'anys o una dotzena d'estius va dur al festival. Per tant, és lògic que m'ho recorden d'ell. Bé, de l'acte va començar amb aquests recitadors, i vos diré, menys si vos agrada, la que vàrem recitar allà, que és la cançó del Mariners de Don Ramon Picó i Campamà. Cançó del Mariners. Bé porà dir alegre que té un tresor aquell que haurà la filla del vell patró. Los anys de la donzella són 15 flors que coronen sa testa vessant olors. Sos cabells que llueixen ferit pel sol són negres com les ales del vell voltó. Del blau del cel prengueren sos ull color, sos ulls com la mar blava, que no té fons. Donzella marinera de cantar dolç, no vullis a la cala deixar-nos sols. No fugis de la platja ni per un jorn, que perdrem si t'allunyes l'estel del nord. Si moros mai venien, no tinguis por, que prou sabran salvar-te los pescadors. T'amagarem si venen com un tresor dins la cova més fonda de Formentor. Ardits contra el morisme lluitarem tots, mentre pels cims lo guaita i encén el foc. Lleuger com a la cap a la cala, sonant lo corn, vilans vendran de pressa bronzint pel rost. Com seran fuit el moros, ai, en quin goig te trauran de la cova los pescadors. Ja que heu salvat ma filla, diu el patró, mariners de la cala, jo la vos don. I a la platja fent rollo tirarem sorts. Qui guanyarà la joia? Déu meu, quin vot! Bé podrà dir alegre que té un tresor aquell que haurà la filla del vell patró. Una cosa senzilla, una descripció que no té complicacions, inclús jugant amb el tons de la O, devia haver tresor, després rima amb patró, en canvi flors rima amb valors, o sigui O i O, ja sabeu les vocals, que de vegades tenen distinta pronunciació. Bé, idò, sol i voltó, però tot això està dit en la senzillesa d'aquell que passa Don Ramon Picó i Campamà, que això en tenia una facilitat tal que ho feia com que un prenent cafè i remenant un poc el sucre a la cuereta. Així feia de ràpid les poesies Don Ramon Picó. Tenia una facilitat perquè ell, en certa manera, havia mamat la poesia, i mai tan ben dit com si tenim en compte que sa mare era una gran glosadora. Supos que ja l'infantó, no, ell no se'n recordava les hores, quan mamava devia sentir el cantussol de les gloses de samareta. Bé, total, o sigui que una tradició poètica que va de mares a fills, i així tenim les poesies de Ramon Picó. Bé, després van venir entre aquestes poesies, després també de Ramon Picó després va recitar una molt moderna del seu temps, Espiral, de Miquel Bota, que la va dir na Francisca Palou, que ho fa molt bé, i va recitar aquesta poesia. Bé, entremig varen cantar tres obres acompanyat de la banda, que estava a l'altra part de la làpida de Newman, i varen cantar Pollencins, que és una marxa d'un servidor del que vos parla, de Bernat Garrit, Lletra i música meva, de moda que és una invitació a cantar. Pollencins ben resolts, sense espera, posen-nos tot plegats a cantar. Onegem la gran bandera del vell to i del vell mot compassats. Ja sé. O sigui que la música, una cosa que se canta, és la suma d'un vell mot, que és la poesia, i un vell so, que és la música. Després també, després cantaron Mallorquins, que és lletra meva, però la música és d'un músic de Palma, el mestre Alou. I finalment, Visca Pollença, que és el nostre himne en lletra i música d'en Pere Melià, que després la va harmonitzar el gran mestre de Felanitx, mestre Oliver, i la va instrumentar el nostre estimadíssim gran mestre de la banda de música de Pollença, mestre Alberti. De modo que Visca Pollença és obra d'en Melià, d'en Oliver i d'en Alberti. Bé, hi va haver dos detalls molt curros que varen ser que la tercera edat de Colònia, que era la que duia el pes i la que brindava més veus per aquest cor de Colònia, va brindar dos ramells de flors que pogueren posar a les dues tauletes respectives davant la làpida d'en Newman i la làpida d'en Procop. Dos ramells preciosos. I després, en el final, se va posar a la porta i tota la gent que sortia podia agafar caramels la mar de bons. De manera que flors i caramels, fruits de la tercera edat de Colònia, el president de la qual, Miquel Xifra, sempre tan rioler, tan simpàtic, estava present allà i va estar molt content d'estar amb nosaltres i presidir una miqueta l'acte. Bé, com veus, va ser una celebració, per ventura no hi havia tanta gent com altres anys, però Déu-n'hi-do, ja n'hi havia prou per lo que, lo poc que convidaven, el temps, la deshora, almenys que les 9:15 del vespre, i la frescor de l'hora i també de l'oratge que feia. Però lo important és no deixar mai una bona costum que s'hagi presa. I això de fer un acte d'homenatge a en Newman i a en Procop, que és dos grans músics, i en aquesta llista de poetes que han dit, és una cosa que s'ha de mantenir. S'ha de mantenir el dia que toca, el dia de Santa Cecília, perquè tots estan relacionats amb Santa Cecília, i precisament després, quan va donar les gràcies al senyor Batla, en Martí, en Miguel Àngel Marc, aleshores va aprofitar per dir que, clar, basant-se en Ben Newman, que teníem allà, va dir que mos estàvem ja preparant per el festival d'aquest estiu, que serà el número 58, i ja l'estan preparant perquè en el Festival de Pollença de l'estiu hi ve qualque peix molt gros de la música, no ja de Mallorca i d'Espanya, sinó de caràcter internacional, donat que el Festival de Pollença està inscrit a la llista de festivals internacionals, com puguin ser el de Salzburg, a Àustria, el d'Edimburg, Escòcia i altres, o sigui que té aquesta categoria, de modo que aquest festival ja mai s'hauria d'abandonar, perquè és un poquet el patrimoni més important que tenim, o almenys el que cobreix tot. Pollença té un patrimoni paisatgístic estupendo, després té bocoritans, romans, moros, cristians, castells, fills il·lustres, i el darrer és festivals de Pollença, creat per en Newman, continuat per en Procop, i nosaltres que tenim l'obligació moral de continuar-lo. Bé, ara m'on anem a la tercera part d'aquesta xerradeta, que és ja parlar, ja una invitació pel diumenge 16, està un poquet en fora, això vol dir que en parlarem diversos dies, 16 de desembre farem un homenatge en Costa per suplir i compensar la no efectuada diada d'aquella murta que era dia 16 del mes d'octubre, com que no la vàrem poder, se va haver de suspendre en un gran pesar nostre perquè no s'havia suspès mai, i primer pic comença, en diuen, se va haver de suspendre per mal temps. Aleshores vàrem tenir un disgust enorme perquè és una festa molt simpàtica, la diada de Cala Murta, que és, ja dic, dia 16 o al rededors de 16 d'octubre. Bé, la passarem a dia 16 de desembre. És un espai que ens ha deixat l'Ajuntament i la farem en el convent. Ho dic perquè no podeu imaginar-vos l'ocupada i l'ocupada que sempre està l'Iglesia, inclús el claustre del convent. Però resulta que diumenge 16, a l'hora baixa, està lliure i l'aprofitarem per fer un acte no massa llarg. Durarà una hora, hora i quart, no durarà més. I hi haurà una primera part de recitals de poesia, recital de poesia d'en Costa. Recitarem un parell de poemes, ja estan avisats els recitadors, que suposo que ja van repassant bé les obres. Recitarem en Costa sempre s'ha de recitar. Per què? Perquè sempre mos diu qualque cosa en Costa, i ho diu a petits i a grans, a homes i a dones, a vells i a joves. És un missatge etern, ara no he d'anar a dir quins són els mèrits extraordinaris d'en Costa, fill il·lustre de Pollença i gran poeta, no solament de l'àrea mallorquina, sinó dels països catalans. Bé, hi haurà una recitació de poemes seus, i després, després d'haver passat mitja horeta sentint recitar 7 o 8 poemes, aleshores apareixerà el cor de Pollença, aquest cor nou que s'ha fet, dirigit per en Joan Rosselló, el mestre Joan Rosselló, que m'ordarà un concert, suposo que una cosa nadalenca, ja perquè estem a la punt de Nadal, però hi haurà altres obres i alguna d'elles a lletra d'en Costa, de modo que hi haurà un concertet. Bé, espero que tot això vos serà molt atractiu, i per ventura encara vos serà més atractiu que quan sortiguem, o bé en el claustre del convent, o bé a davant, en el parc, a la caseta del parc del parc Cervera, a davant, del parc Marc Cervera, aleshores allà hi haurà bunyolada. Mos menjarem el bunyols, no el qui no fets el dia de la diada, bon Jesús, no els mos menjaríem de rancis que serien endormesos, sinó que els mos faran allà davant, i allà davant farem la bunyolada que havíem d'haver feta el 16 d'octubre a Cala Murta. De modo que hem parlat d'una cosa ja passada, Santa Cecília, i ara una cosa que ha de venir dia 16, i on anirem parlant més. Ara, per acabar una miqueta en bon gust, mirarem de recitar una obra d'en Costa. Precisament se titula Entrada d'hivern, que ve molt de... que està molt d'acord amb el temps que tenim. Parla de la tardor, que és l'autumne, l'otoño, diguéssim en castellà, que se va ja perdent. A punt d'entrar l'hivern, que ja sabeu que serà dia 21 de desembre. Però ara ja és una espècie d'entrada d'hivern. Ja cau la tardor pàlida i es fulla sa corona de pàmpols que l'oratge, marcits i llagrimosos, arrosseia com esperances mortes. El dia es va rufant, legion de núvols escabellats i atropellant-se venen del nord amb un poder ombrívol com invasió de bàrbares. Entre el fangós terrer, la mà plomissa i les muntanyes moradenques sura com cirosa tristor que les imatges evoquen de la tomba. Més ha, ben lluny d'abominat al dies, el meu cor s'hi complau. És bell trobar-se fora la pols, l'agotament i el tedi d'una estació caduca. S'ha referit a l'estiu, que ja han passat. Plau-me el torrent que bramulant erissa sa cavallera de lleó rogenca, a on abans el sol hi calcinava un pedrellam de còdols. Plau-me mirar de la segura costa cavall marins que desbocats encrespen les blanques crins heroiques en la lluita del rei de les grans aigües. Meravellós aquesta estrofa. La repetirem. Plau-me mirar de la segura costa cavall marins que desbollats encrespen les blanques crins heroiques en la lluita del rei de les grans aigües. Plau-me l'horror sublim de la tormenta i quan s'allunya a l'horitzó, daurant-se, veure el cúmol nimbós com un trono olímpic de majestat i glòria. Benvingut el temps aspre. No el refusa en Costa, eh? Li dona la benvinguda a l'hivern. Benvingut el temps aspre. Amb ell reviven les energies de l'esforç que importen per enaltir tot ideal en lluita que és llei de nostra vida. Què hi fa si puja el fred? Serà més dolça la foguerada dins la llar dels avis, que en son caliu volgut mantén i eleva el culte de la pàtria. La foganya amb el foc, és un, això, tot això és pàtria perquè allà hi ha joves, vells, de totes les edats. Aquella família fa pàtria. Què hi fa si creix la nit tan llargaruda? Així a la llàntia vigilant d'estudi veuré passar les visions dels genis com en sagrada pompa. Oh, festivals del pensament! Mon íntim racó d'hivern, no na fretura d'altres, dins aquest breix de solitud i somnis, tot l'univers palpita. O sigui, com veig després d'una descripció de l'hivern amb el torrent, amb les pluges, amb els temporals, amb el fang, amb tot això, després ell parla de lo bé que s'està la nit llargaruda de vora l'espelma, o quinqué, entenc en Costa encara en el seu bon temps no hi havia electricitat, i llegir, llegir. Això era la gran passió d'en Costa, llegir i de passo també escriure les seves poesies. Llegir les dels altres i també tota classe de lectures àmplies i tot això, per això tenia una cultura enorme, tenia una virtut que ara no se té. Ara la gent no llegeix, ni poc, ni molt, ni novel·la, no llegeix. S'amarra a la televisió i però no llegeix. I sempre diuen que un home o una dona és el que ha llegit, és a dir, el que ha mirat de les lletres i el que ell mateix ha digerit, digerit a través del pensament, se digereix, no com a la tele que mos ho donen ja digerit, mos ho donen digerit i de vegades inclús mos fa mala digestió. En canvi, la lectura, nosaltres mateix la digerim, és molt distint una cosa que l'altra. I en Costa alaba aquests moments d'estar a dins la seva cambra, en l'espeuma o el quinquer, o el qualsevol llumanera, la llumanera, i anar llegint les obres excelses dels altres. Acaba així aquesta poesia, aquesta segona part és fantàstica. Què hi fa si puja el fred? Serà més dolça la follarada dins la llar dels avis, cançon que l'heu volgut, mantén i eleva el culte de la pàtria. Com més família, com més vida familiar, vora foc, més pàtria. Això tampoc ho acabem d'entendre una vegada que pareix que la família està molt en crisi, per no dir destrossada per molt de vents. En canvi, ell crea, en Costa i molt d'altres que ho han cregut, això, que la família és la base de la societat i la base de la pàtria. Com més famílies i com més unides, millor la pàtria. Què hi fa si creix la nit tan llargaruda? Així, a la llàntia vigilant d'estudi, veuré passar les visions dels genis com en sagrada pompa. Llegir els grans autors, els genis. O festival del pensament. Això són festivals que té, en Costa tot sol dir la seva cambra, llegint, són festivals del pensament. Mon íntim racó d'hivern no una fretura d'altres. No li interessa cap altre tipus de festival al vespres, perquè té el festival de la lectura i del pensament. Mon íntim racó d'hivern no una fretura d'altres dins aquest bres de solitud i somnis, està com dins un brasell de solitud i somnis, tot l'univers palpita, tot el món palpita allà de dins, perquè veieu, és com veus una poesia impressionant, és una de les oracianes, el recull més important d'en Costa, i com veus, li treu molta partida, sobretot de les nits hivernenques, de les nits de tempesta, de la nit on està recollit, com dins un braç, dins la seva cambra, llegint, devorant i assimilant. Digerint, sobretot, molt més que ara han dit a la tele que ja mos ho donen digerit, en gran part. Bé, això seran algunes de les poesies que mos llegiran els Ratsodes, que han acceptat això molt de bona gana, pel diumenge 16 de desembre. A veure si vos recordeu, d'aquí a 16 queden algun dimecres que m'haureu de sentir un poc de bona voluntat i vos ho aniré repetint, no les mateixes paraules, en distintes, mos entretendrem molt amb els versos aquest d'en Costa, però pensau en això. Diumenge 16 de desembre, aquí a l'Iglesi del Convent, una sessió de poesia primer, després una cantada del cor de Pollença, aquest cor que s'ha fundat ara i que va avançant, i després la tercera part, que serà una bunyolada o bé en el claustre o bé en el jardí del parc de Mar Cervera. Bé, bones tardes a tots, bon hivern, bones lectures d'en Costa si els feis, enhorabona si els feis, i si no, pensàveu bé, i endavant en tots, que no mos costipem, molt d'any per al que fan festa aquest dia, Sant Andreu, que n'hi deu haver bastant d'Andreus, passat demà, i ahir, que va ser la festa d'en Ramon Llull, i també varen tirar la medalla miraculosa, que està més ben dit que milagrosa, que el novembre, encara que pareixi un mes com a pallat, com té els seus sants la mar de atractius i brillants, i que estan disposats a favorir-vos sempre que puguem. Alidò, bona tarda a tots i fins d'aquí, m'apareix que me toca d'aquí 15 dies. Dimecres que ve no crec que em toqui. Estireu lliures de la meva serallata i fins d'aquí 15 dies que mos tornarem a veure o sentir. Bona tarda a tots.
La lluna guaita sol. amor.